business like show business like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far.
Passen uns minuts de les 12 del migdia, és dijous, se sent aquesta música, vol dir que han començat amb el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim convidats de Sant Cugat. Bé, a veure, algú diria que de Valldoreix. Val, d'acord, ho acceptem, però, en definitiva, de Sant Cugat. Però abans... L'homilia de Molta Comèdia. Avui, Premis Butaca a Sant Cugat. Benvolguts, germans de les arts escèniques. El passat dia 15 va sortir la llista de nominats a la 24a edició dels Premis Butaca. Uns premis que van néixer l'any 1995 a partir d'un grup d'entusiastes del teatre amb l'objectiu de crear aquests premis escollits exclusivament, diguem-ho així, pels espectadors normals. Bé, què és un espectador normal? Deixem-ho. Aquesta decisió, precisa en els organitzadors, tenia una doble voluntat: crear els primers premis de teatre de votació popular a Catalunya i apostar per un guardó especialment sincer, lliure de qualsevol manipulació i deslligat d'empreses i organitzacions vinculades professionalment al món de l'espectacle. Molt bé. Aquestes són, òbviament, unes raons prou interessants per donar suport a uns guardons com els Butaca. El dubte, sense estranyes reminiscències, és si es continua controlant de manera fefaent l'arribada de votacions, en el sentit de que sempre es tracti de votants que només tenen com a finalitat escollir allò que ell o ella, cada persona, ha vist i li ha agradat, al marge de qualsevol altre interès, relació i etcètera, 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 més llarg que li vulgueu afegir. Jo, cal dir-ho, crec que són molt més autèntics aquests Premis Butaca que els mags. Posem per exemple. Però no deixo d'entendre que controlar la recepció de vots pot ser, com a mínim, difícil de fiscalitzar. Els Premis Butaca tenen, per altra part, el suport com peticionadors de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Fundació SGAE, l'Ajuntament de Barcelona i la Xarxa de Comunicació Local de Catalunya. Hi ha 20 premis que van des del millor muntatge teatral al millor muntatge de petit format, millor direcció, dansa, musical, públic familiar, actor teatral, actiu teatral, actor de repartiment, actriu de repartiment, actor musical, actriu musical, escenografia, vestuari, il·luminació, caracterització, disseny de so o espai sonor, em quedo sense veu, text teatral, noves aportacions escèniques i composició musical. Aquestes classificacions són probablement necessàries, però a mi em costa dir que el paper d'Oriol Pla a la Calavera de Connemara és d'un actor de repartiment. Per què és tan important com el considerat en aquest cas primer paper? Per això dic que és molt difícil ser equànime en aquest sentit i cal acceptar les limitacions que suposa necessàriament crear categories en els premis. O no? La diferència en aquesta convocatòria és que la gala es farà aquest any al Teatre Auditori de Sant Cugat, el dilluns dia 26 de novembre, un acord que respon al fet de la celebració dels 25 anys de la inauguració del nostre teatre i que confirma, sens dubte, que aquest espai, el TA, té una presència i un historial reconegut en l'àmbit de les arts escèniques del país. Hi ha una segona circumstància a considerar, i és que quatre de les nominades, totes dones, viuen o són de Sant Cugat. Emma Vilarasau per Medea, Sílvia Munt per la direcció de les noies de Mosbank Road, Laura Conejero com a actriu de repartiment de La importància de ser franc i Anna Maria Agustí, o sigui, Nina, com a actriu de musical per Casi Normales. penso que hi ha algú més que podria afegir-se a aquesta llista. També dones, i que viuen a Sant Cugat. Però aquest és un altre tema. Afegir que procurarem que alguna d'elles estigui en el programa de la setmana prèvia als premis, però des d'ara mateix, deixi'm dir que totes elles es mereixen ser premiades. Amén. El divendres 9 de novembre comença la tercera de les gales de les convocatòries de titelles, mostra de titelles de Sant Cugat. És dia 9, dia 10 i dia 11 de novembre. I amb nosaltres tenim a Tian Cusidó. Tian, benvingut al programa.
Moltes gràcies, Eduard. Bon dia.
Perquè ell és, diguem-ho així, el responsable que això es faci, el creador, l'iniciador, i a més el que està darrere de tota l'organització. I el motiu primer que podríem preguntar-te és quan va sorgir, per què va sorgir?
Buf, és un projecte que va començar a gestar-se el 2011. El 2011, quan vam obrir Can Ninot, teníem molt clar que com Can Ninot tenia diverses vessants, per un costat la vessant d'exhibició, que és el teatre en si, en el qual havíem de tenir una programació regular, per un altre costat el de producció, que era la companyia Tian Cusidó, que és unipersonal, ho faig tot jo, i després una part de massa social que havíem d'aconseguir com a entitat, tant aconseguint un públic, una gent que s'interessés pels titelles aquí a Sant Cugat, com artistes que volguessin venir actuant a la nostra sala i els que els hi poguéssim donar un recolzament, no? La confluència de tots aquests factors ens van portar a que era important, a part de tenir l'exhibició setmanal dins de la sala, poder fer una prova de múscul davant de la ciutat perquè la gent d'una forma condensada pogués conèixer la realitat dels titelles i poder treure també els titelles al carrer, que no haguessin de venir només a la nostra sala perquè és molt petitona. Gairebé cada cap de setmana se'ns queda gent fora. Tenim un aforament molt reduït, són 5 fileres de públic només, unes 50 persones, per tant. I bé, vam començar a gestar el projecte, amb la crisi va ser molt complicat i va ser, si no recordo malament, el 2015, quan vam poder fer la primera edició, sense cap tipus d'aportació de diners públics, en aquest cas. Va ser una aposta per part de la professió i per part de les entitats de Sant Cugat, perquè hem de recordar que la mostra de titelles no la fem només des de Can Ninot, sinó que també la fem amb la col·laboració de Cal Temerari i de l'Ateneu, que ens acompanyen des de l'inici, i ara, des de la segona edició, també ens ajuda moltíssim l'Ajuntament amb una aportació econòmica, aportació logística, cessió d'espais, d'equipaments, etc.
Can Ninot va començar fa alguns anys, mm-hmm, amb un local diferent del que ara,
correcte,
que ara té, i està programant de forma regular cada cap de setmana, el dissabte i el diumenge, i amb aquesta resposta que tu, sí, acabes d'explicar. I per tant vol dir que d'alguna manera dins del panorama teatral, mm-hmm, de Sant Cugat ja és un espai característic i normal.
Sí, home, dins de tot lo normal que pot ser un teatre de titelles amb una localitat, perquè crec que és bastant singular, només n'hi ha dos en actiu a tot Catalunya, la Puntual a Barcelona i nosaltres aquí, i després hi ha un projecte que no ha acabat de funcionar a Sabadell, em sembla que no ha acabat de funcionar, no n'estic segur d'això, però per lo que m'ha arribat. Aleshores, jo crec que sí que som un espai consolidat, ja, dins de que ho diem amb la boca molt petitona, perquè ja saps, bueno, ja sabeu tots, que el teatre està en crisi des de fa 3.000 anys i per tant actualment estem en una crisi una miqueta més profunda i això fa que dificulti el funcionament de la sala.
En Tian d'alguna manera està dient, ja ho sabeu tots perquè tenim aquí la Trini Escriuela del grup de teatre d'Espiral de Valldoreix, benvinguda.
Moltes gràcies.
I tenim en Salvador Fenollar també del mateix grup.
Hola.
que en aquest cas doncs, també participaran en aquests comentaris que farem a partir d'una obra que presentaran ells el dia 4 de novembre. Continuem, Tiant. Hi ha una cosa que suposo que està clara des del primer moment, i és que Sant Cugat té una característica des del punt de vista demogràfic de ciutadania que podia permetre pensar que era possible, pel nombre de nens i nenes que hi ha, que era possible poder llançar-se a fer una cosa com aquesta amb una resposta positiva. Suposo que quan us ho vau plantejar, aneu una mica per aquí també.
Amb el tema de la mostra, sí, clar, sí, sí. Amb Sant Cugat, en certa manera, hi ha molts nens, el que també la gent ha de saber és que els nens cada vegada són més grans i que els que farà uns 10 anys teníem un gruix de població infantil dels 0 als 9 anys molt gran, i ara jo crec que la piràmide s'està capgirant, no? I que realment el gruix més gran que tenim és de 9 a 16, 17, 18 de nanos. Això és una altra guerra. Ara, també jo crec que els titelles és un format que qui s'hi acosta repeteix. Perquè en els humans hi ha dues coses que ens encanten i que ens apassionen. Una són les pantalles, que ens podem quedar mirant-les com una papallona va a la bombeta i està allà. I l'altra és l'engany amb ninots. La capacitat de que amb una cosa simple et creïn una il·lusió a dalt de l'escenari de que allò està viu és una cosa que encandila la raça humana de per si, no? Aquest joc cap a l'intel·lecte, jo crec que és el secret que hi ha darrere d'un espectacle de titelles, i que quan els grans ho comparteixen amb els menuts en gaudeixen d'una manera i els grans que els acompanyen en gaudeixen d'una altra.
Parlant de titelles, aclareix una cosa pels que no ho saben. Diem titelles, diem putxinel·lis, diem marionetes, hi ha diferents formes de presentar el mateix espectacle, diguéssim.
Sí. Titella és un gènere, com pot ser la poesia a la literatura, i aleshores dins del gènere de titelles tenim una determinada tipologia de ninots que ve determinada per la morfologia del mateix i pel tipus de manipulació que té. Aleshores hi han estipulats una sèrie de tipologies clàssiques, com pot ser el titella de Guà, que és el típic Puccinelli. Però no hi ha només Puccinellis. Puccinelli és una terminologia italiana que la va adaptar també al francès. Titella és l'adaptació del Puccinelli. Titella és un personatge clàssic dels titelles catalans, i el titella català és una tipologia dins dels titelles de Guà. És diferent que el Puccinelli per manipulació, per com es posen els dits, etc., per mides. De fet, és dels titelles de Guà, que això molt poca gent ho sap, més complexos de manipular i els que tenen més possibilitats és el titella català. Té espatlles, tens el dit índex a dins del cap que et permet manipular petits mecanismes perquè moguin els ulls o la boca els titelles. Vull dir que és un titella que està caient en desús, però que és un titella molt complex. Després tenim les marionetes, que fonamentalment són els titelles que es manipulen a través de fils.
Per fils.
Sí, el titellaire mai toca directament una marioneta, sempre és un mecanisme amb fils que la mou. Hi ha titelles de taula, que poden ser des de ninots que agafa un titellaire i els manipula directament amb la mà, fins a titelles de taula amb tija, que llavors es mouen amb tiges que van connectades a les articulacions o a les mans, als peus, al cap. Ninots de ventriloquia.
I pensant en el públic potser més adult, i aquest tipus de titella és quasi la mida humana, és a dir, que el mateix titellaire forma part del titella.
Correcte, en aquest cas parlaríem de diferents tipus de titelles. Hi hauria un titella de tècnica mixta, que són els que són inclassificables dins de les categories clàssiques, o hi hauria, per exemple, un titella que és típic, que normalment medeixen 1,50 m, 1,60 m, que són els que acostumem a dir de mida natural, que són els titelles de Bunraku, que és una tècnica mil·lenària de manipulació japonesa, on el mestre mou el cap i aleshores, segons la graduació que tens, vas baixant mans, mà dreta, mà esquerra, cama dreta, cama esquerra. El de la cama esquerra de baix de tot és el que menys en sap.
això està bé, eh? Això demostra que hi ha una darrere una història que permet. Jo recordo molt el teatre d'Ipupi a Palerm, que és sensacional, és un espai sensacional, amb uns titelles molt especials, bueno, molt característics d'allà, i que tenen una projecció, i sempre està ple, sempre.
Sí, de fet, és l'origen de la comèdia de l'arte.
Exacte. Aquesta tercera mostra de titelles, de totes maneres, tu que ja ho apuntaves, té diferents espais, o sigui, es farà a Can Ninot, bàsicament, però també hi ha el Temerari, també hi ha la Casa de Cultura.
Correcte.
I
a la plaça de l'1 d'octubre. Són quatre espais, amb quatre formats molt diferents i amb quatre fórmules ben diferenciades. En el cas de Can Ninot fem una programació familiar de 0 a 3 anys, amb espectacles que no podem portar a la programació regular per diversos motius. A Cal Temerari fem una programació de 0 a 3 anys, que comença a tenir té molta demanda. De fet, un dels problemes que tenim als teatres de titelles actualment és que els nanos cada vegada venen més joves i deixen de venir a veure titelles més joves. Aleshores, és una situació complexa. I hem decidit crear aquest espai precisament perquè els pares puguin començar a gaudir dels titelles amb un espectacle específic per nens. És 0-3, però en realitat a partir dels 6 mesos, de 6 a 3 anys. I després tenim la Casa de Cultura, on fem l'espectacle gran de la mostra. Gran no vol dir millor, vol dir que és un format més gran, que no ens hi cap ni a Can Ninot ni a Cal Temerari, i que necessitem que sigui de sala. En aquest cas, en allà farem un espectacle deliciós de teatre d'ombres, que és una meravella, de la companyia Olveira Salcedo, que fan el flautista de Melín amb una versió molt encertada. I després tenim la plaça 1 d'octubre, on fem una programació de titelles de carrer.
Que a més, a la plaça 1 d'octubre, si no m'equivoco, és gratuït, i també hi ha la possibilitat de food trucks per poder menjar.
Sí.
O sigui que heu ampliat, ja vau ampliar una altra vegada, però heu ampliat una mica més perquè sigui una fira, podríem dir, en què hi hagi diferents activitats i es puguin congeniar amb les altres.
La idea és que una persona que vingui a la mostra de titelles pugui passar un dia a Sant Cugat fent diverses coses. Pugui començar veient un espectacle al matí, o dos, els que vulguin. Es pugui acostar a la plaça del Rei, la plaça d'Octubre, i pugui estar gaudint d'uns tallers tranquil·lament. Si els hi ve de gust fer un vol per les paradetes, doncs poder-ho fer i poder menjar a les food trucks mentre estan gaudint d'un espectacle. Això no vol dir que nosaltres pensem que Sant Cugat no té prous atractius perquè una persona pugui venir a passar un dia, però evidentment necessites un reclam perquè la gent vingui amb alguna cosa nova i es quedi. De fet, un dels criteris de Can Ninot és que qualsevol activitat que es fa ha de tenir una reversió social, i en el cas de la mostra de titelles, a part de la reversió social que té cap a la professió, perquè estem francament en desaparició, els titellaires, també tingui una reversió dins del que és el teixit econòmic de la ciutat i tingui un retorn en els comerços de la zona, no? I això ho hem muntat així.
Quantes companyies venen?
Venen 10 companyies diferents. Són 10 espectacles, cada companyia fa un espectacle.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Estava pensant que potser a la Fira de Lleida, que potser és una de les característiques també dintre del món titellaire, com a diversitat i com a nombre, no sé si està més o menys amb aquesta...
No, Lleida en té més. El que passa que Lleida té un format molt diferent, té la capacitat d'absorbir alguns espectacles simultanis, i jo no sabria dir si té 20 espectacles, el que són unes 40 funcions al llarg del cap de setmana. Jo et diria que deu haver una vintena de companyies diferents entre carrer i sala, però si arriba a 20,
que passa que també té una història molt més llarga.
Són formats diferents.
Són formats diferents i, no, i en el cas vostre, vull dir, això és la tercera, per tant, hem d'esperar que hi hagi una quarta i una cinquena i una sisena i que hi hagi una evolució cap a, doncs, per una banda, consolidació del que és la mostra i, per altra banda, doncs, aquesta acceptació d'aquesta ampliació de públic també, no?
Sí.
De públic que vagi cap a dalt en quant a l'edat.
Bé, de fet, ha tingut una evolució la mostra. La primera mostra que vam fer, ho vam fer amb una sabata i una espardenya i es va quedar gent fora. Teníem una previsió màxima de públic de 700 persones perquè era tot amb recintes tancats i vam arribar a les 1.000 i escaig perquè vam poder fer dobles passis d'algunes funcions. Se'ns va desbordar. No ho esperàvem, va ser una sorpresa en positiu. La segona mostra, recordem que l'any passat, doncs, als voltants, al cap de setmana que es va fer la mostra, va ser uns dies abans de que s'empresonessin els polítics de l'Estat català, no? Alguns polítics. I per tant, fins i tot vam estar a punt de cancel·lar perquè el dissabte hi havia unes manifestacions multitudinàries a Barcelona, unes determinades coses, bé, ens vam assentar a valorar-ho, vam pensar que havíem de seguir amb una normalitat, que s'havien de fer unes coses per protestar per unes determinades coses, però el que no podíem fer era parar el país, sota el nostre punt de vista. Tots els organitzadors vam estar d'acord amb aquest aspecte, vam tenir un gest de suport cap a la situació i cap als empresonats i vam continuar. I tot i així, vam tornar a desbordar el públic. Aquest tercer any m'agradaria pensar que en una situació, entre cometes, de normalitat democràtica...
Ja pots dir, moltes cometes.
Moltes cometes, però vull dir, o d'acceptació de la gent de lo que... Més que de normalitat democràtica, que la gent està com tornant una mica a la seva rutina... podrem consolidar ja la mostra.
Jo espero que sí, Tian. A mi em fa l'efecte que vau escollir un moment bo i em fa l'efecte que, a més, la progressió demostra que això es pot consolidar i pot créixer, en aquest sentit que deies tu també, d'ampliar un públic que també és el seu públic natural. No cal que sigui, doncs, els nens petits i tot,
no.
Sinó que el seu públic natural també és la família perquè acompanya amb el nen petit, però a la vegada també perquè forma, és un espectador actiu davant del que sigui.
Sí, la idea és a partir de l'any que ve, això sí que és una primícia, la idea que s'ha d'acabar de mirar és que puguem portar alguna cosa una altra vegada de teatre de titelles per adults. També estem en converses amb artistes joves per començar una programació de titelles per adults a dins de Can Ninot, potser amb un format de microteatre, encara no ho sé molt bé, però estem començant a articular aquest projecte per fer-ho un cop cada 15 dies o així a Can Ninot, també per adults, perquè s'ha de fer una mica de pedagogia amb això. La gent es pensa que els titelles són per nens i només són per nens des de fa 50 anys. Abans eren per adults.
Jo he vist coses de titelles per grans que déu-n'hi-do. Recordo que va haver-hi un grup que no coixés, es deia Teneu Negro,
era de... Espejo Negro.
Espejo Negro. Espejo Negro era una cosa sensacional. Tian, gràcies per haver vingut i explicar-nos-ho. I no cal dir-ho, desitgem tot l'èxit possible. Estic segur que n'hi haurà d'èxit. I estic segur que hi haurà continuïtat. I en anirem parlant, segur, d'aquí uns anys.
Moltes gràcies, Adolf.
Gràcies.
Gràcies a tots.
Dès que venait le froid, elle fuyait le nord pour le soleil encore, comme les hirondelles. Elle, comme un beau papillon allant de cœur en cœur au rythme des saisons. Elle, qui saura l'effacer. Elle vient certains soirs, sourit dans mon miroir et fuit quand je l'appelle. Elle, elle, c'est vrai, je l'appelais de tous les noms d'oiseaux.
oiseau qui chantait au matin quand j'étais auprès d'elle. Elle, cet ange se démon qu'on ne sut retenir qu'une seule saison. Elle, qui a cru l'arracher. Elle, je sais que certains soirs, quand je vois tout en noir, je viens et je l'appelle. Elle, elle, elle. Et puis l'on a vécu souvent comme on a pu de nos rêves perdus et de souvenirs d'elle. Elle. Elle, c'était l'été, le moment premier où tout a commencé. Elle, qui viendra l'arracher. Elle, creux de mon passé. Elle, quand j'y pense parfois, où tout au fond de moi, je sais qu'elle s'appelle.
El grup de teatre Espiral està aquí representat, com deia abans, per la Trini Escriuela, que ha sigut directora durant molts anys, actriu també, i en aquest cas també la tenim aquí com a actriu, precisament. I en Salva fent el llarg, que jo diria que el podríem posar en un paquet que podria ser, anava a dir Chico para todo,
més o menys.
Chico para todo, però diguem que tu has fet, has actuat, has estat a la sonografia, has estat com a
apuntador.
També suposo que has fet alguna cosa, si no has fet cosit, però sí que has ajudat amb el tema vestuari
i
les llums, ajudant amb en Quel Reixat, etc. Vull dir que, escolta'm, això és bo perquè amb tots els grups necessiten sempre que hi hagi alguna persona que tingui aquest tipus de plantejament, aquest tipus de posicionament, perquè és que si no, no avançaria. Bueno, tenim una gran obra que vosaltres ja l'havíeu fet l'any 12, si no m'equivoco, 2012.
Sí, exacte, el 12.
I que heu recuperat per tancar precisament aquesta 25a edició de teatre.
De la mostra, sí.
De la mostra que heu fet durant això, 25 anys. Amb quatre actrius, que és una obra, és una obra que va començar amb un títol diferent, no? O sigui, en Benet i Jornet va fer ER, sí, que eren les inicials del personatge, diguéssim, central, que és el que no apareix, precisament. Després s'ha dit quatre actius. Després jo recordo que Madrid també va tindre un títol diferent com el van fer en versió castellana, però tot respon al mateix. Sí. Són quatre dones que estan a l'escenari, comença perquè hi ha una que és actriu, que és estudiant, i que vol que li expliquin qui era aquesta ER, qui era aquesta ER, i va buscar a les tres persones que havien tingut una relació molt estreta amb ells perquè van començar juntes.
Exacte.
Bé, aleshores comencem per dir que Quatre Actius està representat per la Natàlia G. Balbuena, per l'Anna Pou, per la Trini Escriuela i per l'Encarna Adelantado.
Exacte.
Quin és els papers? Quins són els papers? Explica'ns una mica cada un dels personatges què és.
A veure, com bé ja saps, doncs es va fer en cinema aquesta obra de teatre i la va dirigir el Ventura Pons. I el paper que jo faig és el que feia la Núria Espert, que és la dona dura, la dona implacable que es dedica en cos i ànima al món del teatre i sobretot a les tragèdies. Es consagra quan una de les amigues companyes de curs mor i la Empar Rivera, la ER, decideix substituir-la.
Que és professora d'elles, és professor, i és directora.
Sí, i una gran actriu, que, però en aquest moment ja només dona classes. Aleshores, a 15 dies de l'estrena de l'obra, d'Ifigènia a Àulida, doncs la protagonista d'aleshores, que havia triat l'Empar Ribera, mor. No se sap ben bé si ha estat un suïcidi, si ha estat un accident, si ha estat un què, però la versió de cada una de nosaltres, de les actrius, es diferencia amb aquests petits matisos que no se sap ben bé per què, si aquella noia no va poder aguantar la pressió que la Ribera li imposava, i el fet és que va morir. I Empar Ribera, en lloc de suspendre, va dir que allò s'havia d'estrenar. Era la seva última direcció, era el seu prestigi, i s'hi jugava molt. En el món del teatre hi havia molta expectació, i va oferir el personatge a la Glòria Marc.
Si podia escollir entre tres, sí, i va escollir amb una, i després, al cap dels anys, el que s'ha de veure, per què va escollir amb aquesta una.
Exacte. Bé, no us ho explicaré tot, perquè
és clar... No, allò que et diuen un spoiler, no cal que ho facis, no, no, no cal que ho facis, no. Però sí, és veritat, no, que hi ha una... Benet i Jornet, amb aquesta obra, si estaràs d'acord, sí, de fet, va reproduir molt aspectes reals de la, del teatre català, d'actrius i d'actors, i de contradiccions i una mica d'enfrontaments, no?
Exacte. I en la pel·lícula la veritat és que no podien estar millor escollides. Jo crec que va ser escrita per elles, per la Núria Espert, per l'Anna Lizaran i per la Rosa Maria Cerdà. És que estan els papers molt ben definits i molt ben representats per aquestes magnífiques actrius. A veure, nosaltres què podrem fer?
No. Perquè el cas de teu, tu fas aquest paper que feia la Núria Espert.
Exacte.
Aleshores, la Encarna Adelantado
fa el que feia la Rosa Maria Cerdà.
Exacte.
Que és un paper molt... És un personatge molt més espontani. És espontani, el que sempre està de mal humor, està en contra de tot el que la rodeja, però se n'ha servit. I a hores d'ara, doncs, és rica, però rica gràcies a la televisió, que en el fons ella protesta i renega també. Però, o sigui, és una mica contradictori, però és un personatge... Això, que està de mal humor. De fet, hi ha una lluita entre ella i jo, és a dir, entre la Glòria i l'Assumpta,
molt real,
forta, molt
real.
I l'Anna Pou fa el paper que feia l'Anna Lizaran.
Exacte, l'Anna Pou fa d'Anna.
Que és un personatge, que és com un personatge...
Molt més discret.
Aparentment,
Sí, sí. És molt més discret, i a més mor també. O sigui, hi ha la tercera escena i ja no hi és, ja estava malalta, no ens ho va comunicar a les amigues de tota la vida, li va dir a l'estudiant de triu, i nosaltres no ens vam assabentar.
Quan tu, Salva, estàs fent d'ajudant de direcció, en aquest cas la directora, que no ha pogut estar aquí amb nosaltres,
l'Àngels Zamora, una gran amiga meva.
I quina és la funció exacta que tu fas?
Bueno, entre elles, durant els assajos els estic passant paper i marcant una mica el que les directrius que havien marcat, i en l'actuació doncs faré una mica de... No d'apuntador, perquè no necessiten apuntador, aquestes mosses ho fan molt bé, però està allà per si hi ha algun fallo, alguna cosa, doncs poder-ho sortir del pas. I de pas, doncs, com hi ha diferents planos, diferents escenes, pues, el canvi de tot el que és l'escenari, ajudat per altres persones, perquè hi ha unes regidores que canvien l'escenari, perquè una vegada és un jardí, altres vegades és l'interior, en fi...
Cal dir per molta gent que millor escoltarà aquest programa o ara ja està escoltant, que no sap què és un apuntador.
Ah, bé, clar.
Perquè l'apuntador va desaparèixer. Sí, o sigui, inclús hi havia apuntador a l'òpera.
Sí,
i exactament. O sigui, aquell apuntador que estava allà contínuament doncs, donant les entrades a cadascun i fan, això fa, jo diria que amb el teatre aquí potser fa 25 o 30 anys que ha desaparegut. Però jo encara n'havia vist, a més, amb molta eficàcia.
I tant, se sabien més l'obra que...
I amb òpera, que és curiós, també, Tu creus, Trini, que aquesta és una obra que, després dels anys es manté?
I tant. Sí. Decididament, sí. Sí. Aquesta descripció del que és el món del teatre, del que són les escoles de teatre i aquestes lluites entre les dives i les no dives, jo crec que sí. Això, jo em sembla que per sempre més.
Que és de sempre.
Tot i que la Anna ens diu en un moment donat de l'obra que desapareixerà tot el que nosaltres hem fet, tots els nostres personatges, fins a Shakespeare desapareixerà. Tot és finit. El seu treball també, perquè ella és dobladora i dona veu a grans actrius, i a un moment que també agra d'ella cap a nosaltres, que ens considerem més divas, però ella parla d'això, de que tot s'acabarà i que fins i tot desapareixerà Shakespeare, de la qual cosa ja també...
Aquesta visió, que en Benedict Jornet, que ho escriu fa molts anys, bastants anys, quan potser tota la part, diguéssim, de la xarxa no era tan potent com ara, i efectivament som així. Però tu fixa-t'hi que quan apareix la televisió, diuen que desapareixerà la ràdio, quan apareix el cinema diuen que desapareixerà el teatre, i en canvi no és així.
No,
o sigui, es van sumant, inclús, no únicament es van sumant,
sinó
es van, exactament, varen coexistint i es van realimentant uns als altres.
Sí.
I per tant, penso que això és així, i no crec que desapareixi. I més a més, amb una particularitat, tu ara pots tenir documents visuals, pots veure una obra de teatre fa 50 anys, ja la tens sencereta, viva a la pantalla. Per tant, en aquest sentit, jo penso que és el contrari.
I tant.
Tu diries que aquesta és una de les millors obres d'en Benedict Jornet?
Costa molt, perquè La revolta de bruixes és una passada.
Sí.
Nosaltres també.
Però de les millors, no dic la millor.
Sí, definitivament sí. Està molt ben entreteixida, està molt ben escrita, els caràcters de cada una d'elles està com molt definit, i les entens, malgrat la duresa aparent de la Glòria, perquè tampoc no és... tancada i estricta i
potser una actitud de defensa.
És una mica això. Perquè quan mor l'Anna, evidentment, encara que ella es fa la forta, però es nota el trobar-la a faltar i el parlar de l'Antigó quan eren totes quatre, quan l'Anna encara hi era, quan anaven a París, quan vivien aquells anys tan dolços.
I el personatge de la jove, aquest personatge de jove que s'interessa, com el qualificaries? Com una, diguéssim, justificació per poder entrar en el món? O...
Sí, molt ben posada, per cert, que està en el punt, perquè és veritat que la noia el que desitja és ser una bona actriu, i cada una de nosaltres li dona una visió i un encoratjament o un no encoratjament cap al món del teatre, però està molt ben dibuixat i és inevitable, és necessari aquest personatge perquè es desenvolupin les actituds, els personatges de les altres tres.
Repetiu el mateix repartiment de l'altra vegada?
No, en aquesta ocasió és la Natàlia González Vallbuena, i la vàrem estrenar amb la Laia Cerdà.
Cerdà.
I la segona vegada que la vam fer que va ser dintre de, no de la mostra sinó de la programació, la Laia ja no hi era i hi havia la Irene Ucero. I aquesta vegada ho fa la Natàlia, una de les actrius que porta el teatre, va començar els tallers amb 10 anys i doncs ara és tota una senyoreta, una senyora psicòloga i una gran actriu que ens va fer una Eva Perón Fes de Federico per mi, increïble.
Que això fa poc, fa un parell d'anys. Però en aquest moment, quin és el futur del grup Espiral?
Penso que a partir d'ara sortirem més de casa per fer el nostre teatre, que sovint s'ha quedat amb una o dues representacions de cada obra després d'haver fet tot l'esforç d'assajos i la part tècnica, que m'agradaria en aquest cas parlar de la part tècnica de quatre actrius. El Quel, com sempre, és molt curós i molt, a veure, és un especialista ja a hores d'ara amb la il·luminació i efectes especials escènics, i en aquest cas es crema un teatret a l'escenari.
És veritat. Sí.
I a part de tots els llums puntuals que cada escena requereix, hi ha aquest final amb la cremada del teatret, que per cert va fer amb les seves manetes el Salva.
A veure, això expliqueu-m'ho això, a veure, sí, Salva. Sí.
No, és un teatret.
Us fareu una maleta?
No, ha dit en les seves manetes.
Manetes. Jo he dit
manetes. No, és un teatret de joguina.
Bueno, molta gent de petit tenia un teatret, un teatre que feia el Sergi Barral, que me'n recordo, que era una meravella, hi havia els decorats, doncs podien penjar els personatges amb una tira que podies fer circular.
Sí.
Això ho va utilitzar molt l'Imal Berman en aquella pel·lícula de Fanny Alexander. Doncs hi ha una escena aquesta de l'Alexander que està jugant amb un teatret de petit, no?
Sí. Doncs, bueno...
El cremem, cada vegada el cremem.
Sí. I bueno, queda genial.
Aleshores, a veure, tu has de refer el teatret?
No, és un sol.
Tenim un bomber. Sí, que no patim.
Però pel bomber, el teniu al darrere en aquest moment, eh?
Sí. Però és molt àgil.
O sigui que si fes falta
no hi hauria problema.
No, o sigui, el públic que tingui previst anar-hi, que no es preocupi, que això ho tenim cobert i solucionat, i no hi haurà problema.
Exacte.
L'obra, com comentava abans, penso que estic d'acord amb tu que està perfectament, aguanta perfectament el pas del temps, perquè és potser un tipus d'obra com són les clàssiques, que toquen uns aspectes de les relacions humanes.
Exacte.
Que canvien els vestits, canvien potser doncs, elements del voltant, els mobles, no sé què, però l'humà, l'emoció, els sentiments, tot això,
exacte,
és exactament igual. I per tant, ho vau escollir per tancar aquesta... d'alguna manera pensant per tancar-ho, per tancar aquesta temporada?
Sí. Ja feia temps que els companys ens deien heu de tornar a fer les quatre actrius, que només l'heu fet dues vegades en aquest cas i està molt bé. I quan ens varen parlar d'això que parlàvem, de que potser a partir d'ara no serem nosaltres qui organitzi la mostra de teatre a Valldoreix, amb aquesta 25a mostra acabarà la nostra part organitzativa, doncs potser vam pensar que era una bona ocasió per tancar aquesta 25a mostra amb aquestes quatre actrius, que és potent en molts sentits.
Com un segell de dir...
Més és que hi ha un,
això hem fet.
Hi ha un lluïment de totes, perquè hi ha unes parrafades llarguíssimes amb unes
baralles,
registres...
Sí.
Home, jo penso que és una obra dramàtica. Hi ha uns moments de comèdia, uns moments de comèdia.
Sí, perquè l'encarna...
I en canvi aquesta posició després aquesta força dramàtica que es produeix aquest, quan cada una de les, sí, de les tres, en aquest cas, diu qui és, o pretén explicar qui és, sí. I a les altres, en canvi, al contrari, diuen, no tant.
Exacte. I se n'enfoten, ens n'enfotem les unes de les altres, sí. I riem, també. Està molt complet.
Jo penso a vegades que aquest tipus de situació que es produeix amb persones que s'han conegut molts anys enrere és una mica la situació que es produeix a vegades en família.
Sí.
O sigui que tu tens un sèrie de problemes, o pots tenir un sèrie de problemes d'actitud, però en canvi, a l'hora de la veritat, continua sent la teva família, o a l'hora de la veritat continuen sent, sí, les teves amigues.
Exacte.
I per tant vol dir, podràs dir el que vulguis, però allò sempre està.
Sí, sí, aquestes paraules que tu estàs dient les diu l'Anna. Mm-hmm. Les odia i les estima.
Exacte.
Però sempre seran les seves.
Exacte.
És això mateix.
I això es pot veure amb el pas del temps, és igual. Estem parlant en aquest cas d'actrius, podíem parlar d'altre tipus de personatge, podíem parlar.
Sí.
I probablement estaríem dient exactament el mateix.
Tots els personatges que estiguin plens d'emocions, de psicologia, i que no siguin, doncs, personatges així poc definits o poc no sé, de profuns o...
Bueno, diguem, el grup de teatre Espiral tanca aquesta mostra amb quatre actrius de Manet i Jornet el diumenge 4 de novembre a les 7 de la tarda a la Nau de Cultura, que és un espai, penso que bastant ben recuperat i que en aquest moment pot donar aspectes. Es poden fer moltes coses aquí. Uh-huh. I Trini, esperem que vosaltres aneu treballant amb aquestes representacions que es puguin fer.
Sí, nosaltres...
Perquè la col·laboració suposo que
sí.
Està pensada que existirà.
Sí,
encara que
sí,
no,
sí.
Encara que vosaltres no comandeu.
No organitzarem, però ens han brindat aquesta oportunitat d'organitzar-ho des de l'Ajuntament i a nosaltres ens ha semblat, doncs, que podíem dedicar-nos, doncs, a potser fer el nostre teatre a més indrets, a més llocs, a més mostres, a més festivals, perquè amb l'organització de la mostra i la programació continuada, la veritat és que no ens quedava gaire temps per fer-ho.
I esteu vinculats a una sèrie de grups,
exacte,
a la Federació de Teatres Amateurs, que per tant podeu girar, com venen companyies, com han vingut companyies de diferents llocs quan heu fet la mostra vosaltres, o sigui,
sí,
en
sí,
aquest
sí.
sentit, seria integrar-se una mica més, tindre aquesta possibilitat,
exacte,
perquè no dedicareu tant temps a la pura gestió, que a vegades porta
sí.
molt temps. El Salva fa així amb la mà, que vol dir que,
sí, sí.
que està d'acord amb això, que sí. porta molt de temps, i molt de temps que a vegades no es veu, Salva.
Sí, bueno, el meu és fàcil per això, però és més aviat administratiu, perquè bueno, porto la secretaria, la tresoreria, i empaitar els mitjans per les subvencions i
les escenografies i,
bueno, això, mira, això és feina, és no avorrir-se, perquè
les manetes,
a més, com estic jubilat ja fa uns quants anys, doncs així no m'avorreixo.
No, però a més és una cosa que al marge d'això tu la fas amb ganes.
Sí, bueno,
o sigui, quan no feia tant temps que estava jubilat també ho feies amb ganes.
Sí, sí.
Per tant, vol dir que no és una novetat,
bueno,
no és una circumstància que pesi per definir el que estàs fent, sinó que forma part de la manera
de funcionar. I una mica per amor als companys, també.
Clar, i a més els grups com el vostre donen una cosa que a mi em sembla que m'ha sigut important, a part de fer doncs, art, donen cohesió.
Exacte.
Cohesió social.
Sí. Tenim una molt bona relació amb molts grups i hem gaudit de veritables obres d'art en quant a teatre amateur. Molt bons treballs. I això ens fa...
Teatre amateur, que no vol dir mal teatre.
Ah.
Recordem-ho. Recordem-ho, perquè a vegades és com el teatre infantil, que no vol dir teatre fet malament.
Exacte.
Al contrari. Per tant, quatre actrius el dia 4 de novembre a les 7 de la tarda... a la Nau de Cultura de Valloreig.
Exacte.
Que vagi molt bé i seguirem.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
aimions à cette époque bleu lait de rond, on mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir tu me sacras poète, blond lait de rond, descends ici que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir lait de rond, tu couperais ma mandoline au fil du front, poids mes salives desséchées. Roulette de rond, infecte ton corps les tranchées de ton sein rond. Mes petites amoureuses, que je vous ai plaquées de fouffes douloureuses, vos tétons laids. Piétinez mes vieilles terrines de sentiments, hop donc soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboient. Oh mes amours, une étoile à borin qui boit, de tourner vos tours, et c'est pourtant pour ces éclans que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé.
I comencem amb l'agenda del cap de setmana, que és llarguíssima, per tant anirem una mica ràpid. Avui, dia 25, dijous, a les 9, al MUT, Maga Lissart, veu i piano, que es presenta una cosa que en diu pop jazz. Esperem que sigui així, sí que sigui pop i que sigui jazz. També, a les 9, a la Biblioteca Gabriel Ferreter, Biblioteca Central, poesia, exili i resistència en diferents poetes. Tenim un munt de gent que estarà a la biblioteca. Sebastià Benassar, Lluís Calvo, en Carles Camps Mundó, la Cinta Molet, la Vinyet Panyella, la Marta Passarrodona, el Pere Rovira, el Lluís Solà i la Montse Puigdemont, que representen l'Associació Catalana pels Drets Civils. Conduirà aquest espectacle, aquesta presència, la Maria Cusó. El dissabte, dia 27, a les 6, al Teatre Auditori, en família, amb Guillem Tell, adaptació de l'òpera de Rossini, que està dita per nens, però jo penso que poden veure-ho els grans perfectament. És un grup del petit Liceu, que ja de forma habitual ve al Teatre Auditori i que sempre té molt èxit. A les 7, també, al Casal de Torreblanca. Els joves diuen poesia, dintre del Festival de Poesia, els joves diuen poesia amb alumnes dels tallers del Teatre Sílvia Cervant, joves d'alumnes adolescents d'aquest teatre, dirigits per la Marta Uixant, i que ens faran una demostració de poesia ben dita i ben compresa. Això serà, com deia, a les 7 al Casal de Torreblanca. A les 9, al Teatre de Mirasol, Roja Selene, en la companyia Fatalitats. És una posada en escena de la imponent i alhora senzilla obra de teatre de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, una versió dirigida per Cristina Sirvent, amb un grup d'intèrprets molt interessant, l'Anna Sanforentina, Conchi Ramírez, Joaquín Domingo, Jordi Torrents, Manel López, Marta Vives, Montse Sebastià, Rosa Fàbregas i Sandra Majoral. També a les 9, La cremallera, de Martí Sales, que representarà el Siglo Mercantic. És dintre del Festival de Poesia, un llarg poema sobre el nostre món, la nostra ciutat, en aquest cas Barcelona, i la seva generació. I també a les 11, a la cafeteria del Teatre Auditori, de Santiago Acevedo Ensemble, presenta La travessia, Frase Jocobana. I ens hem de marxar, No m'ha acabat, ja veiem més coses, com a l'Escapino Ballet, al Teatre Auditori el diumenge. Apa, adeu, fins la setmana que ve.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.